Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Cada dia que passa és tot més esperpèntic. Mentre uns pensen que la gent oblidarà que fa 3 dies aplaudien el seu gran líder només perquè ara, que ja no hi ha res a fer, en demanen la dimissió, a Motril primer van ser les filles i ara és el torn de la mare i les cosines. Pot semblar una anècdota tronada, però és especialment trist i ridícul, segurament també, si Rubiales les està utilitzant com a eina de pressió mediàtica per intentar blanquejar la seva figura. Això, i que, com passa sovint a l'Estat, tot s'acaba convertint en una mena de circ mediàtic. El primer a exposar als focus la seva família va ser el mateix Luis Rubiales, divendres, quan va fer seure les seves filles menors d'edat ben endavant i es va dirigir a elles més d'un cop perquè, precisament, les càmeres les enfoquessin.
Y yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí.
Clar, amb aquests antecedents, tot plegat et porta, com a mínim, a sospitar que el president suspès de la federació està instrumentalitzant les dones de la seva família. La mare tancant-se en una església i fent vaga de fam fins que acabi la cacera inhumana i sagnant, i les cosines sortint en directe per la tele demanant a Jennifer Hermoso que deixi de mentir. Mentrestant, a la mateixa hora, anava corrent un nou vídeo que precisament el que fa és demostrar que qui menteix és, oh sorpresa, Rubiales. En cap moment la jugadora l'aixeca de terra, sinó que és ell qui s'impulsa sobre ella. Per cert, cacera inhumana i sagnant, diu la mare. Cacera. De què ens sonarà això?
¿Eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen?
Res és casualitat. Ha fet sortir les filles i han sortit la mare i les cosines. Veurem si també apareixen el pare o el tiet, per exemple. O potser, com que el pare el va esquitxar el cas de corrupció del Zero d'Andalusia i el tiet va ser qui el va acusar de gastar-se diners de la federació en festes privades, potser prefereix en aquest cas apartar-los una miqueta de les cabres. Però més enllà d'això, el cas Rubiales també està deixant canvis importants. No podem obviar ni minimitzar el brutal impacte que ha de tenir aquesta nova onada feminista. Segurament la millor notícia de tot plegat per fer una sacsejada als valors que tenim com a societat, ni podem oblidar que, més enllà de vagues de fam, el cas avança per on ha d'avançar, que és per la via judicial. I com alerta l'Albert Lloreta, a qui sempre val la pena llegir i escoltar, això de la mare de Rubiales fa una mica de riure. Però és el típic material amb què l'extrema dreta et munta una campanya i guanya imaginari. De Francisco Ibáñez a Berlanga en 24 hores. Ara, a veure quina és la propera sorpresa. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Sergi Embúbio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 29 d'agost del 2023.
I avui comencem el dia amb fresca i al migdia serà càlid, però sense extrems. Ara al matí amb sol al tot arreu i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu, que al vespre arribaran a la costa i al prelitoral de Barcelona.
Des del Servei Català de Trànsit us expliquem que a la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades entre Montcada i Barcelona en sentit sud, a la B30, a Coa Barberà, en sentit Girona, a la 2, i a retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23, Coa Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, a Barcelona, a la Ronda Dalt i a Coa d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem del nou episodi del serial de Luis Rubiales, avui amb el gir de guió d'ahir a la nit de la Federació Espanyola, que ara sí li dona l'esquena i li demana que dimiteixi, i també del moviment de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que preguntarà a Jennifer Hermoso si vol denunciar-lo per agressió sexual. Però abans, aquesta matinada, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que cremava des d'ahir la nit. En un primer moment es temia que el foc es pogués escampar ràpidament pel vent fort que bufava a la zona. De fet, hi van anar fins a una trentena de dotacions i les flames van obligar a evacuar els veïns de la urbanització de les Planes. Segurament molta gent ahir se'n van a dormir amb aquesta alerta dels bombers i amb aquest risc de que aquest foc s'extengués i fos molt més perillós, molt més greu del que ha acabat sent. Però com dèiem, aquesta matinada els bombers han actuat ràpid i l'han pogut donar per controlat. Anem cap allà, anem cap a Montroig del Camp. Esteve Giral.
Doncs sí, en concret, som a l'urbanització de les Planes de Montroig i és on els veïns han pogut tornar de matinada, ho deies, després que una seixantena de persones d'aquesta urbanització fossin evacuades a l'espai polivalent de Miami Platja, amb prou feines a uns 5 quilòmetres d'on som ara i on ja no hi queda ningú perquè també hi hem passat. Els 60 veïns evacuats ahir a la nit ja han pogut tornar a casa a descansar i a passar per tant l'ensurt. De fet, ja hem vist sortir alguns dels veïns per anar a treballar i veiem també alguns tornar ara fa poca estona, perquè segurament alguns han preferit esperar-se que tot s'anés posant a lloc. Segueix bufant el vent de mestral amb força, però amb menys intensitat que no ho feia ahir la nit. La bona feina dels bombers ha permès, com deies, controlar aquest incendi forestal. Ha cremat al final una desena d'hectàrees, però feia patir pel vent, per la ubicació, per la proximitat d'aquesta urbanització i d'altres cases disseminades a la zona. Ja no es veu fum per enlloc, no avança ni crema, per tant, aquest incendi forestal. Hem vist com s'aixecava i ja treballava un helicòpter bombarder dels bombers per mirar de rematar la feina i ajudar des de l'aire a extingir aquest incendi forestal que aterra i segueixen treballant els bombers. A 13 dotacions terrestres segueixen treballant a la zona per mirar d'extingir ja aquest foc que als vols de les 2 de la matinada arribaven les bones notícies, es podia estabilitzar i poc després ja es donava per controlat. Expliquen els bombers que han hagut de fer actuacions de defensa, de protecció d'alguns vehicles i algunes construccions en aquestes finques aïllades properes a aquesta zona forestal, el terme municipal de Montroig, que ha viscut aquest ensurt, aquest incendi forestal que ahir la nit començava i que, afortunadament, de matinada ja s'ha pogut donar per controlat.
Doncs sí, afortunadament, moltes gràcies, Esteve. Com dèiem, ahir érem molts els que ens ficàvem al llit amb l'ai al cor per aquest incendi, per les previsions de fort vent i per la capacitat de propagació de les flames, però ens hem llevat amb molt bones notícies, incendi controlat, per tant, no cal lamentar mals majors. I en les últimes hores hi ha hagut un altre gir de guió en el cas Luis Rubiales. Ara sí, el president de la Federació Espanyola de Futbol ha quedat absolutament sol. Han abandonat el vaixell tots els líders territorials de les federacions i ara li demanen que dimiteixi. És a dir, ara li donen l'esquena, fins i tot els mateixos que divendres passat aplaudien drets el discurs surrealista, com a mínim, que va fer Rubiales. Això mentre la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha mogut peça per engegar el procés judicial. I per si fos poc, amb un element que distorsiona encara més tota aquesta història. La mare de Rubiales ha començat una vaga de fam dins d'una església i les seves cosines han decidit anar atenent en directe als mitjans de comunicació i convertir tot plegat en un circ mediàtic. Però anem a pams. Com dèiem, els presidents de les federacions territorials de futbol han donat carbassa a Luis Rubiales i demanen que faci ja un pas al costat. Ho fan, això sí, ara que la FIFA l'ha inhabilitat. Els presidents territorials ho van decidir en una reunió a les Roses, ahir a la tarda, asseguren que el comportament de Rubiales és inacceptable i li demanen que no perjudiqui més la imatge del futbol espanyol. Seguint aquesta trobada a Madrid, hi era el Damià López.
La Federació Espanyola demana a Luis Rubiales que dimiteixi del seu càrrec i deixi de totes les seves funcions. Després de la Junta de Presidents, de més de 6 hores, celebrada ahir amb la presència de tots els presidents de federacions territorials, es va ratificar també Pedro Rocha com a president de la Junta Gestora. En declaracions a RAC1 a la sortida de la reunió, el president de la Federació Catalana, Joan Soteras, explica per què no va voler demanar la dimissió de Rubiales després del discurs que aquest va fer divendres passat.
Jo no volia demanar-la perquè pensem que Rubiales ho ha fet molt malament, tot el que ha fet, molt malament, molt criticable tot, un desastre tot, però Rubiales, en 2 anys i mig, lo malament que ho he passat jo a Catalunya, que m'ha passat de tot, que m'han vilipendiat, m'han faltat el respecte, m'han amenaçat, i l'única persona, de les poques persones que a mi m'ha defensat sempre des del primer, ha sigut Rubiales.
Aquesta tarda hi ha junta de la Federació Catalana per analitzar la crisi pel cas Rubiales.
Gràcies, Damià. D'altra banda, en aquesta reunió també els representants territorials van demanar a l'actual president, el president en funcions, Pedro Rocha, que retiri la carta que ahir el secretari general, Andreu Camps, va enviar a la UEFA per denunciar ingerències polítiques, en aquest cas del govern espanyol, en el cas Rubiales. Pol Rodríguez.
Sí, perquè la UEFA sanciona aquest tipus d'intervencionisme i una de les possibles conseqüències seria la suspensió de la federació i, per tant, la participació dels equips espanyols en les competicions europees. En aquest sentit, avui al Daily Mail britànic llegim que la FIFA hauria amenaçat en prohibir els equips espanyols per participar en competicions internacionals. El mateix diari publica que la FIFA pressionarà per inhabilitar Luis Rubiales durant 15 anys. Per tant, UEFA i FIFA anirien per camins separats, segons llegim en diversos mitjans. La UEFA, en canvi, no intervindrà en la denúncia d'Andreu Camps.
Doncs bé, Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, ahir també en el Tu diràs de RAC1, reconeixia que en només unes hores, uns dies, aquest cap de setmana, va passar d'aplaudir el discurs de Rubiales de divendres passat a dimitir com a vicepresident de la Federació Espanyola.
Aplaudir, penso que si hi havíem allà 8, no sé, 500 persones, 499 van aplaudir. Vull dir que aviam, si dius, no vas aplaudir mai? No, algú vaig aplaudir, segurament, com la majoria que estàvem allà.
Una altra de les coses que explica Joan Soteres, que explicava ahir a l'entrevista que li va fer l'Aleix Pariser, el Tu diràs de RAC1, i també el Damià López des de Madrid, és que ell va creure divendres que no podia demanar la dimissió de Luis Rubiales perquè se sentia, en certa manera, explicava Soteres, com en deute amb Rubiales, perquè en els últims dos anys, en aquests últims anys de mandat de Soteres a la Federació Catalana de Futbol, Rubiales li havia donat suport i era de les poques persones que li havia fet costat davant de totes les crítiques que havia rebut. I, per tant, doncs, en certa manera, se sentia com en deute amb Rubiales. Ara, que ja ha intervingut la FIFA, que ha intervingut la Fiscalia, etcètera, 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 i que ja no hi ha res a fer, doncs Soteres, com tots els altres presidents de les federacions de futbol, excepte la de la Federació Navarresa de Futbol, que va ser el que va fer, el que va ser fidel als seus ideals des del principi, que divendres ja va dimitir perquè va ser qui li va traslladar a Rubiales que havia de fer un pas al costat, doncs Soteres i tota la resta de presidents ara sí que han fet aquest gir de 180 graus, però en el fons aquesta entrevista d'ahir de Soteres al Tu diràs de RAC1 demostra una miqueta aquest sistema clientelar que hi ha muntat a la Federació Espanyola de Futbol. Soteres, per cert, Pol, que també va criticar la Generalitat, eh?
Sí, els responsables del govern es van reunir ahir amb el president de la Federació Catalana just abans d'anar a Madrid per demanar-li una resposta més contundent en el cas Rubiales. Doncs bé, Soteres critica la poca discreció de la Generalitat.
A veure, a mi l'ordre no m'hi crida ningú ni la Generalitat, perquè jo ja sóc prou gran perquè em cridi l'ordre, eh? I crec que el que la podem fer servir és la política a dintre l'esport. Per tant, a mi, si era una trobada privada, era privada. I si és pública, doncs s'ha de consensuar quina és la resposta que està com els mitjans i consensuar-ho tots dos.
Soteres també deixa entreveure en aquesta entrevista que la Federació Espanyola estudiarà la continuïtat de Jorge Vilda, el seleccionador al capdavant de la selecció femenina de futbol. En el comunicat només es fa referència a la voluntat de fer una profunda reestructuració orgànica dels càrrecs estratègics per part dels òrgans competents. Per cert, tal com llegim avui a l'ABC, Rubiales es va comprometre amb les jugadores a destituir Vilda després del Mundial. Recordem que, i res més lluny de la realitat, en la compareixença del passat divendres, Rubiales li va oferir un augment de sou a Vilda, traint així el compromís amb les futbolistes, segons recull el diari ABC.
I mentrestant, la Fiscalia mou fitxa i engega la derivada judicial del cas. La Fiscalia de l'Audiència Nacional preguntarà a Jennifer Hermoso si vol presentar una denúncia per agressió sexual contra Rubiales. A més, estudiarà el cas per decidir si presenta de mutu propi una querella davant del jutge. Benet Íñigo.
El famós petó de Rubiales a Hermoso va ser a Austràlia, un país estranger, i per això la competència d'una possible causa judicial recau a l'Audiència Nacional. Les diferents denúncies presentades per particulars fins ara per la possible agressió no serveixen, però, perquè s'obri el procés cal o bé una denúncia de la mateixa víctima o bé una querella de la Fiscalia. Abans de fer cap pas, però, la tinent fiscal de l'Audiència vol saber què vol fer Hermoso. Del comunicat de la jugadora dedueix que el petó no va ser consentit i, per tant, que va ser víctima d'una agressió, i per això s'hi posarà en contacte i li donarà 15 dies per perquè li respongui què vol fer. Asseguren que l'acompanyaran i li proporcionaran informació senzilla i comprensible sobre les opcions legals que té sobre la taula. Un nou front del cas Rubiales que podria acabar amb una condemna d'entre 1 i 4 anys de presó.
Sobre això, centenars de persones es van manifestar a Madrid contra les violències masclistes al crit de s'ha acabat, tot plegat per donar suport a Jenni Hermoso pel petó no consentit de Rubiales. Això, d'una banda. De l'altra, el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha demanat més documentació al Consell Superior d'Esports abans de decidir si obre o no un expedient disciplinari a Rubiales.
Sí, segons ha avançat el portal YouSport, el tribunal vol rebre totes les denúncies contra Luis Rubiales i no només aquelles relacionades amb el que va passar durant la final del Mundial Femení. El cas és que l'any passat el Consell Superior d'Esports es va emparar en el fet que hi havia causes judicials obertes per evitar denúncies per denunciar altres presumptes irregularitats del president de la federació. Algunes, per cert, tenien a veure amb l'organització de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. De moment, el govern espanyol respecta els tempos de la justícia, malgrat que reconeixen que tot plegat va més lent del que els agradaria. El secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, assegura per primera vegada que està preocupat per la candidatura del Mundial Masculí de Futbol del 2030.
A mí no me gusta engañar a la gente en general y por lo tanto yo estoy preocupado. Nosotros hace 2 semanas estábamos mejor situados para el Mundial del 2030 que hoy. Pero somos un gobierno tozudo.
Francos també diu que exigirà que es compleixi la paritat a totes les federacions quan la llei entri en vigor. Hi haurà d'haver un 40% d'homes o dones, com a mínim, en totes les institucions.
Les anuncio que en los próximos días ya teníamos previsto comunicar a todas las federaciones deportivas que en el último trimestre tienen que adaptar sus estatutos para cumplir la paridad en sus órganos de dirección.
Francos també recorda que la denúncia de Sumar a la federació no té recorregut perquè les federacions tenen marge fins al gener del 2024 per complir la paritat.
I mentrestant, Berlanga. Continua la vaga de fam de la mare de Luis Rubiales. Des d'ahir al matí, Ángeles Béjar està tancada a l'església de la Divina Pastora de Motril. Diu que s'hi quedarà fins que es faci justícia amb el seu fill.
Sí, tant és així que considera que existeix una cacera inhumana i sanguinolenta contra ell. Al davant de l'església, la cosina de Rubiales posava veu a les reivindicacions de la mare.
Queremos que Jenny diga la verdad, que por qué ha cambiado 3 veces su declaración, que su familia está sufriendo muchísimo, que no hemos tenido que ir de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que no es justo, que queremos que nos dejen en paz y que se haga justicia y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que digas la verdad.
Per cert, diverses persones es van concentrar davant l'església per mostrar el seu suport a Rubiales.
I en la mateixa línia, la cosina de Rubiales, Vanessa Ruiz, acusa Hermoso d'haver-se contradit en les seves versions i li demana que digui d'una vegada per totes la veritat.
Queremos que Jenny diga la verdad, que por qué ha cambiado 3 veces su declaración, que su familia está sufriendo muchísimo, que no hemos tenido que ir de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que no es justo, que queremos que nos dejen en paz. Y que se haga justicia. Y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que digas la verdad.
De fet, justament sobre aquesta vaga de fam de la mare de Rubiales, avui se'n fa ressò, en parla en portada, el diari britànic Daily Star. I llegim, darrere d'una, sobre una foto d'una església, "Som mames do 8M". Aquesta és una expressió que en anglès es fa servir, segons ens ha explicat l'Anna Lárcia, per referir-se a una persona desmanegada i amb poques llums. Hi ha una sèrie precisament britànica amb aquest títol que en català es va traduir com "N'hi ha que neixen estrellats", i el protagonista era ben bé això, un desastre. I a dalt d'aquest titular també llegim "La vergonya aliena toca sostre, la mare de l'autor d'aquell petó detestable comença una vaga de fam a l'església". Això, premsa britànica, i avui vèiem a les 7 del matí el primer informatiu, a primera hora de la BBC, que obria precisament també amb el tema Rubiales, que ja hem vist que en aquesta última setmana i mitja ha sigut clarament d'impacte internacional. De tot plegat a les últimes hores, Pol, també n'ha sucat pa, òbviament, el president de la Lliga, Javier Tebas, que es frega les mans amb tot això.
Sí, òbviament a través de Twitter, en el qual assegura que el punt de partida de la reflexió conjunta és si això, aquest cas amb Rubiales, es podia haver evitat. I creu que el debat s'hauria de centrar en com els dirigents de la federació poden sobreviure al fet d'organitzar una festa amb amigues en un xalet a Salobreña durant una reunió de treball. Recordem que Rubiales el van acusar en el seu moment d'haver pagat orgies amb diners de la federació.
Doncs de tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Eva Comas Arnal.
Tinguem present tot el rebombori que ha armat la dreta els últims mesos amb la llei del només sí és sí. Les esbroncades de Vox i el PP a Irene Montero han servit perquè no es faci una anàlisi racional i profund de les aportacions positives de la nova llei. Doncs ara, amb el cas Rubiales, tenim l'aplicació pràctica del nou marc legal. Com que no hi ha hagut consentiment, al meu parer estem efectivament al davant d'un cas d'agressió sexual. Amb la nova llei a la mà, la Fiscalia pot considerar que hi ha indici de delicte i per això, precisament, ha obert una investigació. Per mi, no hi ha dubte. Un petó a la força ha de ser delicte, i més encara quan es produeix en un entorn professional i en un acte oficial. No diguem és només un petó. Posem el focus en la voluntat d'una dona que no s'ha respectat. I tinguem en compte que en l'actuació deplorable de Rubiales hi ha una circumstància agravant. És un abús d'autoritat.
Gràcies, Eva. Doncs precisament sobre aquest moviment de la Fiscalia i sobre obrir una investigació contra Luis Rubiales per agressió sexual, s'ha generat un debat sobre precisament si és o no és una agressió sexual aquest petó de Rubiales. De fet, hi ha els qui defensen no posar tots els actes al mateix sac i defensen que hi ha molts matisos, com per exemple Clara Serra, que és filòsofa i investigadora de la Universitat de Barcelona i que va ser diputada per Podem a Madrid durant una pila d'anys. Ella, en un fil de piulades, per exemple, una de les coses que deia és: sincerament no sé per què pensem que combatrem millor les agressions sexuals anomenant agressions sexuals a tot. Tot allò dolent ha de ser delicte i tot, a més, ha de ser el mateix delicte. De debò que això és un avenç? I ella deia: crec que agressió sexual ha de quedar reservat per altres coses. Això és el que defensa Clara Serra, però, òbviament, a l'altra banda, hi ha qui defensa que sí que és una agressió sexual. Doncs avui a la tertúlia tindrem les dues visions per escoltar, precisament, expertes, gent que parla amb coneixement de causa, i generarem aquest debat a la tertúlia amb la Sílvia Barroso, l'Helena Freixa, la Gemma Lago i l'Oriol Ribet, però a banda i banda d'aquest argumentari hi tindrem la Clara Serra, precisament, i la Carla Vall, que és advocada i criminòloga experta en dret penal i gènere, i ella precisament defensa que sí, que òbviament el petó de Rubiales a Jennifer Hermoso s'ha de tractar i per tant s'ha de jutjar en els tribunals com a agressió sexual. I atenció si teniu planejat fer un viatge aviat amb l'Inserso, perquè us podeu quedar sense pla fins ben bé Nadal. I és que, tot i que teòricament els tours d'aquest programa de turisme social han de començar d'aquí un mes, sempre comencen al setembre, es podrien endarrerir fins al desembre. Per quin motiu? Doncs perquè el govern ha concedit tots els viatges de l'Inserso a una única companyia de turisme, i les tres empreses que s'han quedat fora de l'adjudicació del programa han recorregut la decisió. Consideren que el concurs ha estat mal dissenyat i que no es van valorar correctament els criteris de qualitat. A més, asseguren que mai abans cap empresa havia acumulat el 100% dels lots. Hi ha, atenció, 900.000, pràcticament un milió de viatges en perill, amb un valor de 300 milions d'euros en total. En cas que el Tribunal Administratiu accepti el recurs de les tres empreses que s'han quedat fora de la concessió, això provocaria que la temporada s'endarrereixi 3 mesos. I és que la reorganització dels viatges mouria el tret de sortida de l'inici de temporada, com dèiem, al desembre. Per tant, estem parlant de viatges que podrien implicar calor, altes temperatures, platja, que passarien automàticament a l'hivern. Si això acabés passant, les conseqüències econòmiques serien molt preocupants pels centenars d'hotels que han d'acollir els turistes i que confien en aquests ingressos per aguantar la tardor i que ja tenen les reserves contemplades. Per exemple, els del País Valencià reben cada any unes 150.000 persones. Són un 20% del total de les places que hi ofereixen. La patronal dels hotels de Benidorm i del País Valencià en general, a més, un comunicat que diu que es plantegen tancar hotels directament i obrir eros durant la tardor per aquesta incertesa per aquest problema judicial amb les empreses que competeixen per oferir viatges de l'Inserso. Asseguren aquests hotels que, sense els ingressos d'aquest programa de turisme social, no podran arribar al desembre oberts. L'any passat l'Inserso va deixar 77 milions d'euros al País Valencià. El Col·legi de Metges de les Illes Balears lamenta que el català hagi deixat de ser un requisit per fer de metge o infermer a les Illes. Això això després que el govern del Partit Popular hagi tirat pel dret i hagi aprovat una de les mesures pactades amb Vox per aconseguir la investidura de Marga Provenç, que els professionals que treballen a la salut pública no hagin de saber català. En una entrevista al 9C de RAC1, el president del col·legi, Carles Requesens, assegura que la llengua no ha estat mai un problema per trobar sanitaris que vulguin treballar a les illes.
El tema del català no ha sigut ni és un problema dins del que és el col·lectiu mèdic. El problema principal és un tema de cost de vida, de que no hi ha vivenda i que el cost de la vida a les Balears és altíssim. I aquest és un dels principals motius per als quals els metges i les metgesses d'aquí de Balears se'n van. Això junt a que troben unes condicions a nivell laboral molt precàries.
Com dèiem, això després que ahir, en un Consell de Govern Extraordinari, l'executiu de Provenç rebaixés de requisit en només mèrit el coneixement de la llengua catalana entre metges i infermers. Pel nou govern balear del PP, amb el suport des de fora, recordem, de Vox, cal fer-ho per trobar metges i infermers que vulguin treballar a les illes. Així ho deia després que ho aprovés la consellera de Salut Balear, Manuela García.
Es un clamor desde todos los sindicatos la eliminación del catalán como requisito. No es exclusivamente el único problema que hay a la hora de captar y fidelizar profesionales, evidentemente, pero sí uno de los problemas que existen.
Doncs, a canvi, el govern popular assegura que oferirà cursos de català als sanitaris que ho vulguin. Doncs bé, el Col·legi de Metges de les Balears lamenta que es faci servir el català per fer política i generar mala maror on no n'hi ha. Troben a faltar que es proposin mesures que realment tinguin sentit per atraure professionals a les illes. La decisió del govern balear d'eliminar el català com a requisit per treballar de metge o infermer apareix a tota la premsa avui, a tots els diaris. Els catalans ho critiquen, mentre que a Madrid, en general, aplaudeixen la mesura. Laia Colomer.
La Vanguardia creu que els pactes entre el PP i Vox han ressuscitat velles picabaralles fins ara resoltes a les Illes i al País Valencià. L'Ara dedica un semàfor vermell a la presidenta balear. Lamenta que en un Consell de Govern extraordinari hagi rebaixat el català de requisit a només mèrit i que ho argumenti dient que és una reivindicació dels sindicats. El Punt Avui titula "Amunt el govern balear fulmina el català". En la sanitat lamenta que la llengua pròpia de les Illes deixi de ser un requisit per accedir al sistema. En canvi, el Mundo celebra que el PP comenci a revertir la immersió lingüística i ho atribueix a la falta de professionals aguda a les Balears. L'ABC aplaudeix que el PP hagi complert la seva promesa i hagi alineat la prestació del servei públic amb les demandes sanitàries de la població. D'aquesta manera, afegeix l'editorial, ja no tenen pes les qüestions identitàries i La Razón directament assegura que amb aquesta decisió torna el seny a les Balears. Segons el diari, no es tracta d'atacar cap llengua, sinó racionalitzar el servei de salut perquè pugui atendre millor els usuaris.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tanca la porta de bat a bat a reunir-se amb Alberto Núñez Feijóo. Això després que ahir el candidat del PP a la investidura assegurés que es volia reunir amb tots els presidents autonòmics en la ronda de consultes que han setat per intentar arreplegar els 4 vots que li falten per poder ser president. 4 vots, literal. Està a 4 diputats dels 176. Doncs bé, fonts d'Esquerra a RAC1 asseguren que no han rebut cap petició formal i que encara que la rebin no s'hi pensen reunir. Deixen clar que no tenen res a parlar amb el líder popular, Adrià Santasusagna.
Els republicans tenen clar que és totalment impossible que ells es trobin amb Alberto Núñez Feijóo ni per parlar del seu debat d'investidura ni d'altres temes de conversa. Encara que Feijóo hagi dit que es vol trobar amb Aragonès, des del Palau de la Generalitat remarquen que han estat simples declaracions públiques i afegeixen que si Feijóo realment es vol reunir amb el president, el que hauria de fer és la petició formal d'entrevista. Una petició que, de moment, a aquesta hora no ha arribat a Palau. Tot i això, des d'Esquerra tenen coll avall que aquesta reunió que demana el PP no s'arribarà a fer mai perquè no tenen res a debatre amb Feijóo. En cap cas votaran a favor ni s'abstindran en la investidura del Popular, no és negociable, i a més són dos partits que la resta de temes estan a les antípodes. Per tant, com a mínim a Feijóo li caurà una de les reunions que tenia previstes abans de la investidura, la que volia fer amb el president de Catalunya, Pere Aragonès.
Gràcies, Adrià. Tot indica que Aragonès no serà l'únic president que rebutjarà reunir-se amb Feijóo. Segons llegim avui al Periódico, el líder popular també es trobarà les negatives dels governs del País Basc i de Navarra. El diari assegura que el lendakari Íñigo Urkullu, en cas de rebre una trucada de Feijóo, rebotarà la trobada als diputats del PNB al Congrés i que la presidenta de Navarra, la socialista Maria Chivite, ni es planteja que Feijóo intenti conversar amb ella. Amb qui sí que reunirà Alberto Núñez Feijóo és amb Pedro Sánchez. De fet, ho acabem de saber, fonts del PP expliquen que aquesta trobada serà demà, dimecres, a les 10 del matí, al Congrés dels Diputats. El líder del PP vol demanar-li un altre cop a Sánchez que li faciliti la investidura com a candidat de la llista més votada. El PSOE descarta, això sí, deixar governar Feijóo, i li reclama que es disculpi per haver buscat diputats discurs entre les seves files per aconseguir els vots. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, els socialistes confirmen que Sánchez es veurà amb Núñez Feijóo, però diuen que tot plegat és una pèrdua de temps perquè la investidura del Popular és impossible. Pilar Alegría retreu Feijóo que ara vulgui parlar quan només fa uns dies incitava els diputats socialistes a trair el seu partit.
Día sí y día no se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista. Que rectificara esas llamadas continuas al transfugismo.
El portaveu popular Borja Semper parla d'una entesa entre els dos grans partits, Partit Popular i PSOE.
El presidente Feijóo va a llamar a Pedro Sánchez para decirle: oye, no es razonable porque no es bueno para España que intentes ser presidente del gobierno cediendo todo lo que sea a los independentistas. Podemos explorar fórmulas en virtud de la cual demos estabilidad al país.
Feijóo, per cert, només es veurà amb Sánchez. Els contactes amb la resta de partits, també amb Junts per Catalunya, es faran en l'àmbit parlamentari.
Recordem, dos quarts de nou del matí, aquesta reunió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez serà demà a les 10 del matí al Congrés dels Diputats, segons han explicat fonts del PP a RAC1. Per cert, que els populars també han respost les crítiques del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que diumenge va posar el crit al cel amb la possibilitat que Feijóo volgués simplement parlar amb Junts per Catalunya. Des de Gènova li han deixat clar que trobar-se amb Junts no vol dir pas que hi vulguin negociar. I mentrestant, el PSOE continua fent passes per intentar aconseguir els vots de Junts i Esquerra Republicana. Els republicans celebren que el govern espanyol es prengui seriosament la llei d'amnistia. Des del partit d'Oriol Junqueras recorden que és una línia vermella per negociar la investidura de Pedro Sánchez i per això veuen amb bons ulls que diferents juristes propers a la Moncloa estiguin dibuixant la futura llei, tal com avançava ahir la Vanguardia. Ara bé, els republicans no aclareixen a quantes persones hauria d'afectar l'amnistia que demanen. En parlava la portaveu Raquel Sans.
Celebrem, doncs, que no, aquesta possibilitat d'una llei d'amnistia, d'una amnistia per totes les vies legals possibles, estigui sobre la taula del govern espanyol, i per tant nosaltres ho celebrem i entenem que això forma part de la negociació, però el marc de negociació d'Esquerra Republicana passa per aquesta amnistia, per l'autodeterminació i també pel benestar de la ciutadania.
Qui tampoc ho aclareix és Yolanda Díaz, la vicepresidenta espanyola, creu que l'amnistia és totalment constitucional i diu que hauria d'afectar també els policies que tenen causes obertes. Ho explicava a Televisió Espanyola.
La discussió està justamente en los márgenes de la misma, es decir, cuáles son los hechos y cuál es la distancia temporal y cuál es la afectación de las personas implicadas en este procedimiento.
Tot i això, en les últimes hores diverses organitzacions de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil han rebutjat la possibilitat que s'aprovi cap llei que pugui amnistiar els agents del 1er d'octubre. Diuen que no volen que se'ls equipari amb els condemnats o encausats vinculats amb el referèndum. I encara un últim apunt sobre el procés. Esquerra no aclareix ara si participarà a les manifestacions de la Diada. Això tot i que abans de les vacances d'estiu la secretària adjunta del partit, Marta Vilalta, assegurés que aquest any sí que hi anirien. Doncs bé, després de la primera reunió de l'executiva, aquesta intenció s'ha diluït. Fonts d'Esquerra expliquen a El Periódico que a priori hi volen anar, però que les declaracions de la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, contra altres agents de l'independentisme no hi ajuden gens. Passen 2 minuts de 2:15 del matí. El pas per Catalunya de la Vuelta continua estant de pega. L'actual líder de la competició i, de fet, vigent campió Remco Evenepoel va emportar-se una trompada amb el terra just després d'acabar l'etapa. La patacada va deixar-li la cara plena de sang. És un altre entrebanc que s'afegeix a les crítiques del propi Evenepoel per la poca llum a Barcelona, la contrarrellotge de dissabte, o les xinxetes que van col·locar-se en alguns punts de l'etapa de diumenge. Mentrestant, però, els 4 independentistes detinguts dissabte per intentar boicotejar la Volta Ciclista Espanyola han quedat en llibertat, això sí, després de passar 2 nits al calabós, però, a banda d'això, no podran acostar-se a la competició, Benet.
500 metres, aquesta és la distància mínima que han de mantenir els 4 independentistes respecte a l'etapa d'avui. El jutge de Solsona, que ha assumit la causa, va dictar aquesta ordre preventiva, però advocada d'Alerta Solidària Eva Pous la considera antidemocràtica.
Que la judicatura no prohibeixi a persones que volen demostrar el rebuig, no, la presència de la Volta Ciclista Espanyola als Països Catalans, per intentar fer veure la farsa aquesta que aquí no hi ha conflicte.
Tot i quedar en llibertat, la causa contra els 4 arrestats segueix oberta i els investigaran per 4 delictes, un contra el medi ambient, un altre contra la seguretat del trànsit, desordres públics i organització criminal. Això perquè, segons la policia, volien llançar oli a la carretera i dificultar el pas dels ciclistes.
Per cert, avui el periòdico assegura que Barcelona no va poder encendre els fanals per garantir una bona il·luminació pels ciclistes perquè el 46% dels punts de control de l'enllumenat no són automàtics, pràcticament la meitat. El diari explica que minuts abans de començar la prova, l'organització de la Volta Ciclista va demanar a l'Ajuntament que les faroles s'encenguessin abans, tenint en compte la previsió de pluja. Laia Framés.
L'Ajuntament va accedir-hi, però quan van traslladar la petició a l'empresa concessionària que gestiona aquest enllumenat, no les van poder encendre quan tocava, perquè la meitat dels llums no es poden encendre de forma remota o a distància, i no van ser capaços de mobilitzar suficients tècnics per complir les demandes de la Volta.
En qualsevol cas, i més enllà de la polèmica, avui la Volta Ciclista a Espanya farà l'última etapa per Catalunya. Serà una etapa de mitja muntanya que anirà d'Andorra fins a Tarragona, tot plegat amb Renko Evenepoel per primer cop aquest any lluint de nou el mallot de líder.
La Volta s'acomiada avui de Catalunya amb una etapa ideal pels esprintadors. 184 quilòmetres entre Andorra la Vella i Tarragona, amb un perfil més aviat pla, amb dos ports de tercera categoria lluny de meta. Per tant, una bona oportunitat pels velocistes del pilot. Remco Evenepoel prendrà la sortida amb el mallot de líder després de guanyar ahir la primera etapa de muntanya de la Vuelta.
No teníem pensat agafar el mallot vermell tan aviat, però si pots lluitar per victòries d'etapa, sempre ho has d'intentar. Hauria estat estúpid no anar a guanyar l'etapa. Aconseguir el mallot vermell és un plus, però ara haurem de traçar una estratègia per entregar-lo de forma intel·ligent. De moment, gaudirem del mallot vermell i de la victòria d'etapa amb l'equip.
The victory of today with the team.
Evenepoel és líder amb 5 segons d'avantatge sobre Enric Mas, 31 sobre Vingegaard, 37 sobre Roglic i 38 sobre Juan Ayuso. El millor català és Marc Soler, 12è a 42 segons.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí, més coses. Aquesta nit fins a 3 terratrèmols s'han pogut notar en diferents punts de Catalunya. El primer, de magnitud 4.2, que va ser cap a 7:45 del vespre, amb epicentre a Osca, molt a prop de la franja de Ponent. Es va notar, sobretot, a la Vall d'Aran i a l'Alta Ribagorça, però va arribar fins i tot al Bages i a la Cerdanya. Unes hores més tard hi va haver dues rèpliques més, aquesta sí, de menys intensitat. Una a la Vall d'Aran, de magnitud 3, i una altra a l'Alta Ribagorça, de magnitud 2.5. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ara anirem al temps, sí. Però abans. Clar, un terratrèmol de 4.2 i sí, dues rèpliques, una de 3 i una de 2.5. Això fa que sí, es noti molt?
La primera, sobretot, que és la de magnitud més elevada, la del 4.2. Aquesta, com deies, es va percebre especialment cap a la Vall d'Aran, al Pallars, l'Alta Ribagorça, i va ser poc percebut, però sí que ho va notar, cap a la Cerdanya, a l'Urgell, la Noguera, també al Berguedà, a la Segarra, a l'Urgell, o al nord del Segrià. Això és el que va fer activar, com si diguéssim, totes les alarmes, perquè hi havia molts testimonis d'aquests moviments. Aquesta situació per què es dona en aquesta zona? Doncs perquè és una zona especialment activa, és a dir, la zona del Pirineu, és una zona muntanyosa que es va muntar, que es va organitzar, com si diguéssim, es va formar per algun motiu, i és que hi ha la trobada entre la placa de la península Ibèrica i l'europea. Una es posa sota l'altra i això el que pot provocar són aquests moviments. El primer, el de 4.2, va ser el principal, i la resta és com que s'acaba posant tot a lloc. És com reestructurar-se una miqueta després del primer moviment.
Clar, no és habitual, no? Que...
A veure, que hi hagi rèpliques, sí, no? sí, sent una zona activa, sí que n'hi pot haver. És veritat que potser de magnitud 4.2 entraria dins de les magnituds més importants que hi ha hagut.
Doncs va, ja que estem parlant amb tu, ja que et tinc aquí, Mònica.
Estrena cotxe al millor preu amb Ford Covesa, patrocina aquest espai.
Avui comentaves, que torna la pluja,
sí,
però no tot arreu.
No tot arreu, no. Aquesta tarda s'espera algun ruixat aïllat al voltant del Berguedà, el Ripollès, i també alguna gota cap a la cara nord del Pirineu, i serà sobretot al vespre i a la nit quan aquests xàfecs agafaran més força i afectaran sobretot el Maresme, el Vallès, el Baix Llobregat, el Barcelonès i la Selva, fins i tot localment amb intensitat. Les temperatures es mantenen a ratlla. Ara mateix fa fresca, tenim 13 graus a Berga i també a Girona, 17 a Lleida, 15 a Blanes, 21 a Tarragona i temperatures de 16 a 20 graus a Barcelona, i el mitjà serà càlid com ahir, sense extrems, amb màximes de 25 a 29 graus. Demà continuen aquestes pluges a la costa i al prelitoral central. A la tarda també s'estendran per més comarques. Dijous, dia més tranquil, i a partir de divendres a la tarda també torna la pluja, que sembla que es podria repetir el cap de setmana.
Bé,
bones notícies.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Doncs bé, tot i aquests possibles ruixats que ara ens explicava la Mònica i que es poden anar repetint fins al cap de setmana, avui continua l'alt risc d'incendi, sobretot al sud del país. Els agents rurals mantenen els accessos tancats a la serra del Montsant, al massís dels Ports, les serres de Cardó-Boix i les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Els pobles que envolten aquests espais també continua vigent el pla de prevenció d'incendis en el seu màxim nivell i estan prohibides les activitats que puguin provocar focs als boscos. El risc també és alt, però sense restriccions en aquest cas, a la resta de comarques de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, excepte l'Alt Camp, i també a les Garrigues i el Segrià. I mentrestant, a Grècia, els bombers treballen en 75 focus arreu del territori on la gran onada d'incendis que està arrasant el país. Només ahir van detectar fins a 27 punts actius nous. De fet, només aquest estiu a Grècia ja han cremat més de 150.000 hectàrees. 150.000. Com us explicàvem ahir, el més gran se situa al voltant de la ciutat d'Alexandròpolis. Allà les flames han arrasat més de 77.000 hectàrees i també s'ha hagut d'evacuar l'Hospital General de la ciutat. Doncs anem cap allà. Corresponsal de RAC1 a Grècia, Anna Montraveta.
Aquests dies han acabat de retornar tots els pacients evacuats a l'hospital i l'activitat mèdica s'ha reprès. Tot i això, segueixen en alerta perquè els incendis continuen encara a cara més lluny de la ciutat. Constantinos Gozidis, diputat governamental de l'hospital, explica a RAC1 les dificultats de l'evacuació.
El procés total va durar 3 hores i 45 minuts. Hi havia vehicles que transportaven els nostres pacients als hospitals propers. Va ser un procés molt difícil perquè les carreteres estaven tancades permanentment a causa dels focs.
Altres malalts al voltant d'una setantena van ser portats a vaixells portuaris, que es van condicionar com a zona hospitalària en tan sols una hora. Aquestes embarcacions són les que normalment porten els passatgers de la ciutat a l'illa de Samotràcia. Anteriorment ja s'havia preparat la zona del voltant de l'hospital per si era necessari el trasllat. El risc principal va ser la contaminació de l'atmosfera, atès que en principi l'edifici hauria d'estar preparat pels incendis exteriors.
I als Estats Units, Donald Trump haurà de combinar la cursa a la Casa Blanca amb la seva defensa legal. El judici contra l'expresident dels Estats Units pels seus intents d'invalidar les eleccions del 2020 arrencarà el proper 4 de març, dit d'una altra manera. La data cau de ple durant la campanya per les primàries dels republicans que escolliran el candidat a les eleccions presidencials. Trump, ara mateix, és el favorit, favoritíssim, per ser l'escollit. Anem cap allà, anem cap als Estats Units. Corresponsal de RAC1, Martí O.
La jutgessa federal no ha fet cas de la petició dels advocats de Trump de deixar el judici pel 2026 i considera que l'expresident, com qualsevol altra persona, haurà de quadrar l'agenda. El cert és que el 4 de març cau just el dia abans de l'anomenat Super Tuesday, el dimarts en què se celebren primàries en una quinzena d'estats i els candidats reben un fort impuls. L'estratègia de Trump és endarrerir els judicis al màxim amb l'esperança que, si és elegit president per segona vegada, podrà aturar-los d'alguna forma des de la Casa Blanca. Però el camí no serà fàcil. 3 setmanes després del Super Tuesday, està previst que comenci a Nova York el seu altre judici pels suposats pagaments a l'actriu Stormy Daniels, i al maig serà el torn de Florida i el cas dels documents confidencials que es van dur a casa seva. Falta encara concretar data pel judici sobre la interferència electoral en els resultats de Geòrgia i que podria caure també al març.
Mentrestant, el Regne Unit es planteja fer servir braçalets electrònics per controlar els migrants que arribin sense papers. Ho podria posar en marxa en els propers mesos. De fet, seguiria la línia de la nova llei d'immigració que va aprovar el Parlament Britànic el juliol. Bàrbara Padilla.
Downing Street està estudiant fer servir dispositius de seguiment com una opció per controlar els migrants que no siguin als centres de detenció. La secretària d'Interior del govern britànic, Suella Braverman, ha explicat en una entrevista a la BBC que estan valorant aquesta i altres opcions per frenar l'arribada de migrants pel Canal de la Mànega.
Estem explorant un ampli ventall d'opcions, totes les opcions, per assegurar-nos que tenim aquest nivell de control sobre la gent que arriba perquè puguin passar pel nostre sistema ràpidament i després expulsar-los del Regne Unit.
Amb la nova llei d'immigració, el govern britànic pot detenir els migrants, deportar-los i prohibir-los tornar a entrar al país. Aquest any, més de 19.000 persones han travessat el Canal de la Mànega en pastera per demanar asil al Regne Unit.
A França, l'oposició critica la mesura del govern de prohibir la túnica femenina islàmica a les escoles públiques. La mesura la va anunciar diumenge el ministre d'Educació, Gabriel Attal, vol que els centres respectin completament de totes la laïcitat.
El líder de l'esquerra francesa, Jean-Luc Mélenchon, s'hi ha mostrat en desacord en una piulada on qualifica aquesta mesura de nova guerra religiosa absurda. Ara bé, l'extrema dreta veu amb molt bons ulls aquesta decisió. El seu màxim representant, Éric Zemmour, també ha fet una piulada on diu que és un bon primer pas per generalitzar els uniformes i per evitar el que ell qualifica de provocació islàmica.
I nou atac dels talibans contra les dones, un altre... El govern de l'Afganistan ha prohibit a desenes d'estudiants sortir del país per anar a estudiar a Dubai. Han detingut una seixantena de noies a l'aeroport de Kabul quan intentaven agafar un avió per continuar els seus estudis als Emirats Àrabs Units.
Algunes estudiants expliquen a la BBC que quan els funcionaris del govern van veure que tenien bitllets i permisos d'estudiants, els van dir que no podien sortir del país per anar a estudiar fora. Havien rebut aquestes beques al desembre de l'any passat, coincidint amb el decret del govern dels talibans, que prohibeix a les dones anar a la universitat. Des que els talibans van arribar al poder, ara fa 2 anys, també han prohibit que les dones rebin educació primària i secundària.
Pràcticament 9:15 del matí, els centenars de passatgers catalans i espanyols atrapats a Los Angeles des de dissabte ja comencen a tornar a casa. Segons va avançar el periòdico, la companyia Level va cancel·lar el vol cap a Barcelona a unes 300 persones, però ara bé, a hores d'ara, RAC1 us pot confirmar que alguns ja són de camí a casa i que la resta ho faran en les properes hores.
Segons alguns testimonis, ja els han pogut recol·locar pràcticament tots. Ara bé, n'hi ha que encara no saben quan volaran. És el cas de la Sònia Romà, que explica a RAC1 que ni ella ni tampoc la seva família encara no les han reubicat en un altre vol.
No és veritat el que estan dient, que tenen a tots els passatgers reubicats. Nosaltres no estem reubicats, estem a l'hotel que per sort ara ens han extès fins a demà, sense menjar, ens han d'arribar els tiquets del menjar encara. Seguim esperant, perquè és que no pots trucar al lloc ni pots fer res, perquè ara ja han tancat directament a Espanya, llavors ningú et contesta el telèfon, simplement que esperem el mail. És una situació desesperant.
Com dèiem, alguns sí que han pogut tornar cap a Catalunya, però hi ha situacions molt surrealistes, com aquesta que explica l'Agustí Mas, també a RAC1.
Hi ha grups que els estan partint en diversos vols amb escales a llocs diferents, amb hores diferents. Hi ha el cas d'una família amb un nen de 7 anys que els pares ahir els van recol·locar i el fill no el van recol·locar en cap vol. I són coses així una miqueta surrealistes.
De fet, Mas explica que hi podria haver més de 600 passatgers afectats. La Generalitat s'ha posat en contacte amb els afectats, els han ofert el seu suport i també s'han posat a disposició de tots aquells que tinguin problemes per fer gestions.
El que sí que es complica encara una mica més és la situació dels passatgers que viatgen o que han de fer escala al Regne Unit. I és que per un problema tècnic al control de trànsit aeri britànic s'han cancel·lat més de 500 vols. Fins a 20 d'ells afecten Barcelona, tot plegat després que ahir a la 1:00 PM s'alterés el sistema de planificació de vols.
El Servei Nacional de Trànsit Aeri Britànic va haver-los de processar manualment i per això mig miler d'avions no han pogut volar. A més, hi va haver retards de fins a 8 hores en 6.000 trajectes. Tot i que el problema es va resoldre, al cap d'unes hores, The Guardian assenyala que encara hi ha vols afectats.
I per cert que Barcelona té des d'ahir un nou vol directe amb la Xina. Es tracta de la ruta al Prat Jensen. L'alcalde, Jaume Collboni, va aprofitar l'estrena per reclamar un cop més l'ampliació de l'aeroport.
Que aquesta nova ruta Barcelona-Jensen posa de manifest el que ja és una evidència. Si volem una Barcelona del segle XXI, ens cal un aeroport del segle XXI. Treballarem per tenir un aeroport que faci possible créixer en vols directes intercontinentals per defensar aquest model de ciutat.
Tot i això, a hores d'ara, Barcelona encara no ha recuperat les connexions amb Xangai i Hong Kong que tenia d'abans de la pandèmia. Sí que va reprendre a principis d'estiu, recordem, la ruta amb la capital, Pequín. A partir de demà, per cert, la Xina aixecarà la restricció de demanar un test Covid als viatgers internacionals que arribin al país. 29 d'agost del 2023. I podem explicar que a partir de demà, d'aquest dimecres 30 d'agost, la Xina aixecarà la restricció de demanar un test Covid als viatgers internacionals que arribin al país. Sembla increïble, però mitjans. Segona meitat ja del 2023 i encara anem arrossegant algunes restriccions del coronavirus. 12 minuts i arribarem a les 9. Fem una pausa molt curta, 2 minuts i tornem aquí.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble.
És clar que hi vull venir. És clar que hi vull tornar cada estiu. És clar que el trobo a faltar. Ja hi ha loteria de Nadal al teu lloc de vacances, el lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Cuideo.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Ara omplir la nevera amb el 3x2 de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés és facilíssim.
Un 3x2 amb més de 5.000 productes.
Com els gelats Häagen-Dazs de 460 ml. Compren 3 i la terrina surt per 4,66 €.
Sí, sí, te n'emportes 3 i en pagues 2. I així amb més de 5.000 productes.
A Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
10 minuts i les 9 del matí. Ara farà, bueno, 12 hores mal comptades. 11 hores que aquesta nit l'Anna Ballonesta ha donat el tret de sortida de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. La periodista i presentadora del 9C de RAC1 va fer un pregó d'una hora. Tot i que, tot s'ha de dir, al matí, aquí al RAC1, quan vam parlar una estona amb ella, va dir que seria de menys d'una hora. Al final va ser d'una hora. No passa res. Va aprofitar per explicar el seu amor per Vilafranca. Això deia, tot i que no va néixer a la capital de l'Alt Penedès.
És cert que jo no sóc de Vilafranca de tota la vida. És cert que vaig néixer a Barcelona. Els meus pares i jo vam arribar aquí a finals del mes d'agost de l'any 1991, quan jo tenia 3 anys, i arribar a Vilafranca a finals del mes d'agost, doncs ja sabeu què vol dir.
L'Anna confessa que sempre ha viscut la Festa Major implicada d'alguna manera, especialment quan va estar 8 anys a Ràdio Televisió Vilafranca portant la festa a les televisions de tots els ciutadans fins al 2016, que és quan va arribar aquí a RAC1.
I jo aquests últims 7 anys, des que treballo a RAC1, doncs m'he perdut alguns actes de la Festa Major, dues tronades, per exemple, les he hagut de mirar per streaming, des de la feina, allò a les 12 del migdia, pel mòbil, i aquest any també em passarà amb altres actes. I no t'hi acabes d'acostumar, però al final és el que hi ha, no?
El pregó de l'Anna va tenir de tot. Va tenir moments d'humor, va tenir moments de confessió, va tenir moments sentimental d'obrir-se, però també va tenir moments punyents. Un d'aquests moments va ser quan l'Anna va recordar que fa 8 anys va ser víctima d'un discurs masclista en un dels versos dels Diables.
Jo estava emprenyadíssima i no podia entendre com pràcticament tothom aplaudia aquest vers, perquè això que em van dir, la majoria de gent ho entenia com una lloança i no com un comentari absolutament masclista, no? Que per sort les coses crec que han canviat i que un vers com aquest ara mateix no tindria cabuda un 31 d'agost.
Tampoc va faltar una referència a la polèmica més recent de les festes, és la que s'ha generat amb l'estampa d'aquest any, dissenyada per l'artista vilafranquina Foix Cervera, on es veu el patró Sant Fèlix amb banyador i amb flors al cap, un disseny trencador que ha impactat a molts vilafranquins.
I també vull dir que crec que de problemes que dins l'església n'hi ha molts d'altres i també de més greus, i sincerament no he vist gent tan exaltada com per una simple estampa d'un sant amb flors al cap i amb un banyador.
Durant el pregó, per cert, òbviament no podien faltar, hi va haver convidat sorpresa a Marca de la Casa.
Tinc per aquí dos periodistes de RAC1 que són vilafranquins, tot i que un és de la Granada i l'altre viu a Madrid, però vaja, els hi perdonarem. Són la Laia Colomer i l'Arnau Mañé.
Anna va fer un fals informatiu amb els dos sotsdirectors del món RAC1 aquest estiu, la Laia Colomer i l'Arnau Mañé. Per cert, l'Arnau Mañé en diu, tècnicament el pregó va ser de 59 minuts. Ni, però bueno, ho diem, 59 minuts, una hora. També va repassar el temps l'Anna amb la meteoròloga Mònica Usart i a més també va fer un gag amb l'actriu i col·laboradora del Versió RAC1, la Judit Martín, que es va encarnar en Sant Fèlix. És meravellós. La Ballo també hi va incloure vídeos i infografies per vestir el pregó i el punt final el van posar al disc jockeys La Cara B, que actuaran aquest dissabte. I com cada any, la música tindrà un paper molt important a la Festa Major de Vilafranca, com a bona Festa Major, com les de tot el país. Avui, per exemple, hi actuen els Catarres. O un dels més habituals a les festes majors de l'estiu, han estat a tot arreu i demà seran aquí al Món RAC1 els Figaflaues. Els concerts a Vilafranca s'allargaran tota la setmana i passaran els Amics de les Arts, Habla de Mim Presente i Roba Estesa. Per cert, parlant precisament sobre sentir orgull del teu poble o de la teva ciutat. En aquest cas, a Barcelona, el bar La Rúbia deixarà d'acollir un dels cicles de poesia més establerts de la ciutat, l'original. Per tant, en aquest cas, sentir tot el contrari a orgull de la ciutat. Després de 22 anys de fer recitals de poesia cada setmana en aquest bar del Raval, l'original haurà de canviar de casa. La Rúbia ha canviat de propietaris que han decidit prescindir-ne.
La notícia es va saber ahir en un comunicat a les xarxes socials de l'original. Una de les portaveus del cicle, Raquel Santanera, ha denunciat a RAC1 la falta de professionalitat dels nous propietaris i, de fet, lamenta que és una tònica habitual, diu, a Barcelona.
Hi ha hagut zero comunicació, no hi ha hagut voluntat de continuar el cicle, no hi ha hagut cap manera de poder parlar amb els nous propietaris i arribar a un pacte que facilités la continuïtat d'aquest cicle. Llavors, d'alguna manera, ens hem foragitat i, de fet, és un reflex, no, del que passa en aquesta ciutat, vull dir, constantment. Vivim des de la precarietat i l'expectativa de no sé si demà podré continuar vivint on visc.
A partir d'ara, l'original tornarà al seu ritme habitual el dimecres a partir del 13 de setembre, però ho farà a la llibreria Calders de Barcelona.
I avui comença la Prince Cup, una nova competició de la Kings League de Gerard Piqué, però per infants d'entre 9 i 11 anys. Així ho explicava fa mig any el seu president a la presentació de la temporada 23-24.
En agosto va a haber, sí, lo hemos aceptado hoy, ya estamos trabajando en ello, la Prince Cup. Va a haber una semana que será la semana donde que ahí estaría bien, en el momento en que lo anunciemos, que todos estemos ahí, porque sean 4 días, 3 días, es una competición muy rápida, será una fase de grupos de 4 grupos de 3, clasifican semifinales y final, o sea, algo muy fácil.
I igual que la Lliga creada per Piqué i Baillanos, hi haurà presidents amb els seus cossos tècnics que formaran equips a partir d'un draft que es farà avui mateix. El torneig començarà de manera oficial dijous, demà passat, i s'allargarà fins al 3 de setembre. Doncs bé, avui descobrirem, volem descobrir què és exactament la Prince Cup. Ho farem amb el CEO de la Kings i la Queens League, l'Oriol Querol, i un dels casters, un dels narradors de la Copa, que és el company de RAC 105, Albert Bermúdez. A la conversa hi afegirem l'Albert Lloreta, que avui ens destaparà la cara oculta d'aquest món dels streamers. I atenció a això, perquè l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, alerta del risc d'incendi d'un aparell per vigilar nadons. Ha deixat 7 menors ferits a tota Europa. Segons llegim al Nació, es tracta de la càmera Philips Avent, un dispositiu que permet tenir els fills controlats a distància mentre dormen. Philips Avent. Pot sobreescalfar-se per un error en la bateria i generar un foc que podria convertir-se en un incendi. Ara, aquesta càmera, recordem, Philips Avent, ja s'ha retirat del mercat. Tot i això, en cas que la tingueu a casa, podeu contactar amb l'empresa, podeu contactar amb Philips i us la canviarà per una altra en bon estat de manera gratuïta. La tercera temporada de Lupin ja té data d'estrena. Serà el 5 d'octubre.
Si vas y mon père. J'ai dû protéger ma famille. J'ai voulu rester dans l'ombre, mais je suis rentré dans la lumière.
La sèrie de Netflix, que agrada molt al nostre tècnic, el Jacob, que està protagonitzada per Omar Sy, està basada en els llibres de Maurice Leblanc sobre el lladre més famós de França. En aquesta tercera entrega, Lupin es veurà obligat a sortir de l'amagatall per protegir la seva identitat. I per cert, que Barbie ja és l'estrena més taquillera de Warner.
Hi, Barbie!
Hi, Ken!
La... La pel·lícula dirigida per Greta Gerwig ja ha superat la recaptació de Harry Potter i les Relíquies de la Mort per 2, que fins ara tenia el rècord de la companyia.
Barbie ha recaptat més de 1.340 milions de dòlars arreu del món i no s'atura. El seu proper objectiu és convertir-se en la pel·lícula més taquillera d'aquest 2023. Per aconseguir-ho, haurà de superar els 1.357 milions de dòlars que va fer Super Mario Bros. La pel·lícula.
I encara parlant de cinema, a partir d'aquest divendres, la sala Sumzeig de Barcelona projectarà les pel·lícules El espíritu de la colmena i El sur, de Víctor Erice. El cinema barceloní és un dels 20 de tot l'estat que s'afegeixen a aquesta iniciativa per commemorar els 50 anys de l'espíritu de la colmena. Un retorn molt esperat pels cinèfils, que arriba el mateix any del retorn d'Erice, precisament al cinema, amb Cerrar los ojos. I avui hauria fet 65 anys el rei del pop. Michael Jackson va néixer tal dia com avui, 29 d'agost del 1958, cantant, compositor i ballarí, entre d'altres. El recordem per temes com aquest que ara sentíem, Thriller, o la famosíssima Billie Jean, del mateix àlbum. Un any, un àlbum, per cert, que tot just aquest 2022, ara fa menys d'un any, complia 40 anys. Si recordeu, segurament, bueno, hem parlat de Michael Jackson molts cops aquí al món a RAC1, i sempre intentem que l'Arnau Tordera, el cantant d'Obeses, ens faci el secret de l'èxit sobre algunes de les cançons de Michael Jackson. Si aneu a RAC1.cat i cerqueu els àudios, trobareu...